part del municipi, tenim poca dependència dels ingressos o l'import o el fort del pastís és dels impostos que recaptem dins del propi territori. El grau d'execució dels ingressos és d'un 106%, el qual demostra que sempre aquesta ciutat doncs ha estat molt precavuda, o la gestió econòmica dels últims anys sempre ha estat molt precavuda en quant a la pressupostació de l'ingrés, sent molt cautelosos i no fent una pressupostació elevada del mateix que ens portaria a fer una despesa superior en cas de que es punxés amb aquesta pressupostació dels ingressos. Pensem que els municipis de l'entorn de l'àrea de Barcelona, en un informe elaborat pel CIEM, aquest grau d'execució és del 83%. Per tant, posa de manifest, reitero, aquesta prudència que té l'Ajuntament de Sant Cugat en el fet de preveure uns ingressos prudents i, per tant, també controlar la despesa corresponent. El superàvit d'ingressos és de 4,4 milions d'euros i l'evolució general, doncs, en línies generals, passem d'uns impostos directes del 2003, per exemple, que eren del 34%, el 2007 d'un 49%, d'uns indirectes del 2003 eren del 4,46 fins al 2007 un 11,72. No m'entretinc amb aquestes dades perquè vull ser més concret i crec que aquesta informació ja obre en el seu poder. En general, el que fa respecte a la despesa ha crescut en un 17%. Contra aquest creixement que els feia referència dels ingressos del 13%, hi ha un petit desequilibri, però en general es manté un fort diferenci. Tendència a incrementar-se les externalitzacions i ja forma part una mica de la política que saben que portem a terme de posar tots els esforços o tota la despesa que és pròpia de l'Ajuntament, que estigui dedicada molt al valor afegit que podem donar des de l'administració, i tot allò que és més rutinari o que no hi ha tant el valor afegit que podem donar des de l'Ajuntament, doncs externalitzar-ho amb la mesura que sigui controlable i la seva execució doncs sigui la correcta respecte a la funcionalitat que té. Recaptació. El pendent tributari ha baixat en un 35%. Això hi poso especial esment. Des del 2005 la recuperació ha estat d'un 70%, la reducció de tot aquest pendent. Tot i créixer en ingressos a un ritme de dos dígits, doncs s'ha aconseguit reduir fins a cotes que a dia d'avui podem dir que no existeix pendent tributari a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. La recaptació funciona extraordinàriament bé amb la decisió que es va prendre en el seu moment d'externalitzar-ho, en aquest cas, a la Diputació de Barcelona. Tenim números que parlen per si sols: recaptació de l'IBI del 99%, vehicles al 96%, impost d'activitats econòmiques al 98%. Per tant, crec que aquestes dades parlen per si soles i això doncs ens posa en una situació francament correcta. El rati d'endeutament, i ja aquí vaig al tema més de finances, és d'un 60,28%. Les pòlisses de tresoreria a curt termini són inexistents, per tant no en tenim a dia d'avui, és a dir, el curt termini. Ara fa els 5 minuts, senyor alcalde, amb el que m'havia compromès i demano 2 minuts addicionals amb l'exposició, no he estat capaç de complir. És que disculpi, m'havia marcat el repte d'en 5 minuts ser capaç de llançar aquests missatges i ha estat complicat. Bé, aquest rati d'endeutament és un 60%, és una dada important perquè ens posiciona amb el fet de que podem fer despesa addicional en el futur, endeutament addicional, saben que podem arribar fins al límit del 110%, però també això condiciona molt la despesa corrent. Per tant, és un equilibri difícil de mantenir, però que disposem en una situació d'incertesa general. I aquí és on volia anar a parar com a característiques generals d'aquesta exposició. Bueno, unes amenaces generals, que és l'escenari d'incertesa que tenim amb una situació de forta crisi financera, i que no se li escapa a ningú que això té una implicació real sobre el territori i amb la que ens estem posicionant adequadament per fer-hi front econòmicament. Les debilitats que tenim, diria que són la forta dependència d'aquests ingressos relacionats amb la construcció i que són els IFIOs, els impostos de construccions i obres, i les plusvàlues. També és una debilitat el fet de que som una ciutat en constant creixement i per tant això té unes tensions clares i manifestes en l'àmbit de la gestió i que tenim un gran constrenyiment amb el que és la despesa corrent. Com a fortaleses, en canvi, tancant aquesta liquidació del pressupost 2007, és que tenim una situació econòmica sanejada, Complim plenament amb un principi d'anualitat estricta i tenim aquest pendent tributari que els comentava anteriorment a zero gràcies a una gestió tributària que funciona de forma impecable. Per tant, aquesta situació d'enfrontesa l'afrontem amb aquesta fortalesa, conjuntament amb un baix rati d'endeutament i amb un model de gestió estratègica desenvolupat i a punt d'ésser aplicat, com saben per tots vostès, a través del pressupost 2008. Tot plegat, això també amb una forta autonomia financera i que té recorregut tant per la via de l'endeutament com per la via impositiva directa d'aquesta ciutat. Finalment, parlava de les oportunitats d'aquesta situació. Bé, la implantació d'aquest nou model per la gestió pública, una nova manera de fer política s'està instal·lant fortament dins l'administració local de Sant Cugat i relacionat amb aquest model que es posarà en funcionament a partir del 2008, aconseguir un model que possibiliti finançar les inversions amb l'estalvi ordinari, aquest és un tema rellevant, i desenvolupar nous models per serveis públics i aprofundiment en pràctiques de relació entre el món de l'administració pública i el sector privat, relacions público-privades, per trobar respostes a ser més àgils en tot el que és el de despesa pública i, si convé fer més inversió, doncs tenim aquesta eina, que és la de l'endeutament, ara posicionats en aquest 60% de rati d'endeutament total, que ens dona aquesta possibilitat de resposta a la situació. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir? Té la paraula el senyor Granger.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, a grans trets, i com que ens trobem davant la dació de compte d'un pressupost, nosaltres entenem que ens hem de mirar des de dues perspectives. Una, la perspectiva tècnica, i l'altra, com no pot ser d'una altra manera, la perspectiva política. Nosaltres, des de la perspectiva tècnica, i seguint fil per randa l'informe que ha fet el senyor interventor, només podem que reconèixer el rigor tècnic de l'equip de govern, doncs, que ha tingut a l'hora de quadrar i presentar aquesta liquidació. I realment venim d'un punt que era fa 10 anys conflictiu a les finances de l'Ajuntament, com així reconeix en el seu informe el senyor interventor, en què teníem un punt de sortida de 4.640 milions de pessetes en negatiu l'any 1996, on es va iniciar un pla de sanejament pressupostari, en aquest moment ja saldat i finiquitat. Aleshores, amb aquests números que vostè ens presenten, des del nostre grup, només es cal que donar-li el nostre reconeixement i la felicitació que faci extensiva, doncs, el seu equip tècnic. Un pressupost que en aquests moments tanquem, que, com és conegut, va comptar amb la participació del nostre partit en el seu disseny i aprovació, i que vam executar fins al mes de maig, coincidint amb les eleccions i la nova edició del pacte de govern que teníem en Convergència i Unió. Com també indica l'interventor, gaudint d'un balanç general correcte tècnicament, tot i que des del punt de vista d'Esquerra Republicana, la gestió política d'aquest pressupost, tal i com explicarem més endavant, ens porta a preocupar-nos per la no execució d'alguns projectes importants per la ciutat, especialment en allò que fa referència als serveis de les persones i en concret a les polítiques socials. Tant com en el mateix informe també ens reconeix l'intervenció, ens parla de que tenim una execució de despeses totals del 75,53%, que ha estat menor que els ingressos totals d'un 83,52%. Pel que fa als ingressos i a l'eficiència en la recaptació, hem de dir que aquest any ha estat força...
La recaptació l'any que ve, quan primer es preveu una reducció dràstica dels ingressos via IFIO, és a dir, de l'impost de construcció i obres, com a conseqüència de la crisi immobiliària. Segon, s'hauran de tornar les contribucions especials de Mirasol, i tercer, s'haurà de començar a pagar el deute de TMA. I deixin fer una altra reflexió final sobre la recaptació. Vostès saben que un any més la recaptació l'ha gestionada la Diputació de Barcelona i que els resultats són molt millors, immensament millors, que quan aquesta gestió la feia aquell òrgan que van crear vostès amb el Partit Popular, anomenat Impulsis. S'han recaptat més diners amb més eficàcia, amb menys morositat i amb un cost menor, és a dir, molt més barat. Això, la reflexió que nosaltres posem aquí és que són importants els temes de pressupost que siguin consensuats. El debat sobre Impulsis, el debat sobre passar la gestió a la Diputació, tots vostès ho recordaran, va ser un debat llarg, un debat que també va protagonitzar el Partit Socialista i els companys d'Iniciativa, i que, en fi, a vegades per aquests capteniments que en política es veuen, doncs vam trigar un temps que a passar-ho a la Diputació, que ens véssim pogut estudiar i que nosaltres creiem que abans véssim començat a sanejar els índexs de morositat. En conclusió, en aquest aspecte, el temps donarà la raó a aquells que vam defensar en el seu moment aquest canvi de gestió. I així que el reconeixo al Partit Socialista i Iniciativa, i com no, nosaltres mateixos, Esquerra, que a més vam incloure aquest canvi de gestió en el pacte de govern que vam signar amb l'equip de govern actual en l'anterior mandat. En relació a la despesa, des d'Esquerra Republicana, pensem que quan es tracta de despesa pública no és tan important l'import com l'assoliment d'objectius, així com l'impacte d'aquesta despesa sobre la població. És a dir, creiem que hem d'orientar la despesa pública a respondre a les necessitats i interessos de la ciutadania, a dinamitzar l'economia i a generar equitat i justícia social. En aquest sentit, ens preocupa que alguns projectes pressupostats que anaven en la direcció que acabàvem d'apuntar no s'han acabat d'executar, no s'han fet realitat. Parlem, per exemple, de Can Quitèria, de la xarxa d'espais d'interès naturals o de la sala de concerts. Parlem que ha quedat sense executar el 75% del pressupost previst per a contractacions per a projectes del Servei d'Ocupació Municipal. Parlem de que ha quedat per gastar la meitat del pressupost del Servei d'Ajut a Domicili, més de 235.000 euros. També hem deixat de gastar 18.000 euros del programa d'intervenció en famílies amb risc d'exclusió. O, per exemple, no hem gastat ni un euro en el Pla de Prevenció de la Drogodependència. Això contrasta amb l'informe que ens vam trobar fa poques setmanes de Càritas, on se'ns posava el nostre coneixement que 700 famílies, 1.250 santcugatencs, reben ajut directe de Càritas. Crec que l'Ajuntament, la nostra administració, hi ha de dir alguna cosa amb això. Han quedat també 60.000 euros de la partida de convenis i subvencions de sanitat i serveis socials, o 55.000 dels ajuts escolars, o 13.000 d'ajuts socials. També ens preocupa els ajuts a les famílies en risc d'exclusió social, que també entenem que no s'ha gastat tot el que hi havia per gastar. Ens preocupa encara més, i aquest és un missatge que volem que arribi alt i clar a l'equip de govern, que els pressupostos del 2008 que discutirem i votarem el mes vinent consoliden aquesta tendència, una tendència que, si va en la línia de fer uns bons números que no tan sols no discutim sinó que felicitem, sinó que aquests números s'han de fer amb cost a les polítiques d'atenció a les persones, a les polítiques d'atenció als menys afavorits dels nostres conciutadans, doncs nosaltres, per aquesta via, no ens agrada gens, preferim més dèficit però atenció a les persones. No voldríem que els pressupostos per al 2008 es quadrin a costa de reduir de manera important les partides dedicades a polítiques socials, a educació, a joventut, a cultura i a medi ambient. Finalment, voldríem fer un prec en pro de la transparència informativa d'aquest equip de govern. Els voldríem demanar un canvi en les formes i el format en relació a la informació que se'ns ha fet arribar dels grups polítics municipals de l'oposició. Nosaltres, quan estàvem a govern, des de les nostres regidories, donàvem una informació amb fitxes i donàvem compte de les partides a les comissions informatives que lideràvem. Nosaltres creiem que la transparència és fonamental precisament per poder col·laborar a reduir les mancances que tot equip humà, com és lògic, pot tindre. Quan nosaltres estàvem al govern se'ns facilitava una informació per àmbits, per partides i per fitxes que creiem que és indispensable que també pugui gaudir l'oposició, precisament perquè d'aquesta feina de comparació en pot sortir un bon anàlisi de la realitat. Esperem així que abans de la presentació del pressupost del 2008 tinguem ocasió de subsanar totes aquestes mancances per tal de que Sant Cugat tingui el pressupost que necessita. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. En nom del Grup Popular té la paraula el senyor Vázquez Odero.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosotros, al estudiar la liquidación de los presupuestos del año pasado, hemos observado como efectivamente ya no queda deuda tributaria, con lo cual, bueno, esa deuda tributaria que quedaba es la que ha producido este incremento de ingresos con respecto a lo que estaba presupuestado, y para el año que viene nos da miedo, para este año en curso, quiero decir, nos da miedo la bajada de ingresos que podemos tener como consecuencia del parón inmobiliario. Lo comentábamos en la comisión informativa y el resultado de lo que puede venir como consecuencia del parón inmobiliario puede ser cercano a un 25% del presupuesto, con lo cual puede suponer que el año que viene cuando cerremos este ejercicio, andemos en unos números negativos importantes. Deberíamos entre todos buscar fórmulas alternativas para conseguir la reducción de gastos que puedan ser superfluos, así como para incrementar algunos ingresos que puedan venir por otras vías, como lo que se propuso en este pleno hace dos meses creo, de buscar fórmulas alternativas de ingreso como los paneles solares y cosas alternativas. Eso era nuestra preocupación a la hora de estudiar estos presupuestos. Muchas gracias.
Del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa té la paraula el senyor Calderón.
Gràcies, senyor alcalde. No faré una presentació general ni tècnica de la liquidació del pressupost perquè el senyor Joly, com sempre, ho ha fet molt bé. Una vegada més, hi ha clarobscurs a la liquidació en què ens hem gastat els diners i com els hem recaptat. He de lamentar no haver pogut fer el seguiment pertinent de l'execució del pressupost, ja que no hem tingut contacte amb la liquidació fins a l'última etapa, quan hauríem de poder consultar l'estat d'execució regularment. Començarem pels clars. Hem recaptat més, millor i més barat. La Diputació de Barcelona ha recaptat molt més ràpid. S'ha millorat en el que queda pendent, amb imports menors que exercicis anteriors. Més barat perquè ens costa un percentatge menor que l'anterior gestió de recaptació, que no funcionava satisfactòriament. Per tant, i sento repetir-me, reforça l'opinió d'aquells, com nosaltres, o Esquerra o el PSC, que creiem que passar la recaptació a la Diputació de Barcelona seria òptim per la ciutat. Tanmateix, ha disminuït la quantitat de pagaments pendents d'altres exercicis, tot i que té els seus oscurs, com després ja comentaré. L'Ajuntament de Sant Cugat té una capacitat d'endeutament molt important. Jo crec que això és una bona notícia davant el context d'incertesa econòmica que ens ve a sobre. La capacitat de pagament de l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest moment paga més ràpid i millor que abans. Aquesta situació ens avala davant dels nostres proveïdors. S'ha donat un resultat de romanent de tresoreria de 69.000 euros, no 69 milions d'euros com ha dit vostè. Sí, 69.000 euros. Intrínsecament aquesta notícia és positiva, però si s'analitza el punt anterior del ple, que ja l'analitzarem quan toqui, igual aquest superàvit se'n va en orris. De tota manera, no és un superàvit espectacular si tenim en compte que l'any anterior es va tenir un romanent de 699.000 salut euros. Per tant, no és una xifra per tirar coets. Algunes dades importants a tenir en compte de cara a futur. En 9 anys, l'Ajuntament de Sant Cugat ha passat de tenir unes despeses de 30 milions d'euros en pagaments a 104 milions. Ens indica un fort creixement de la ciutat, haver de fer front a totes les necessitats de la ciutadania i, evidentment, això reflexa en els pressupostos. Hem d'estar atents a aquestes xifres. El context no és el millor dels possibles i venen temps difícils. Anem en compte que ens podem enganxar els dits. Una vegada més, senyor Joly, li estenem la mà, així com a tots els grups del consistori, per fer un gran pacte de ciutat que estudiï la manera de fer front a aquest context. Pel que fa a la recaptació pendent d'exercicis anteriors en 3 anys, hem acumulat 33,9 milions d'euros. És a dir, hem deixat d'ingressar aquesta quantitat. Del que ens queda per ingressar d'exercicis anteriors, quan aconseguirem recaptar? Esperem que puguem recaptar la majoria dels pendents, perquè com vostè comprendrà, llançar les escombraries gairebé 44 milions d'euros no ens fa gaire il·lusió. Quant es pot realment acabar de recaptar? Finalment, anem a pels oscurs, lamentablement l'essència de l'execució i que nosaltres considerem que no ha estat satisfactòria. A l'informe d'intervenció es constata que hi ha un estalvi pressupostari de la despesa en 8 milions d'euros. Bé, aquí, senyor Joly, entrarem en contradicció una vegada més. Probablement vostè consideri que aquest estalvi pressupostari és una dada positiva en si mateixa i que és reflex de la seva bona gestió al capdavant de les finances municipals. Lamentablement, li he de dir que per nosaltres no és així. Nosaltres considerem que uns bons indicadors de gestió són que es compleix el pressupost, és a dir, que ens gastem els diners en allò que vam preveure en el seu moment, que les despeses en personal, manteniment i consum s'ajustin, i com no podria ser d'una altra manera, que la despesa destinada al benestar de les persones es compleixi. Dubto molt que un veí o veïna de qualsevol barri de Sant Cugat tingui la mateixa satisfacció al veure els números de romanent o de superàvit del pressupost, o bé quan sol·licita una ajuda al menjador i no li donen. Fent una ullada al detall de despeses que ens han passat, observem que no han executat partides importants pel benestar de les persones en qüestions mediambientals o de manteniment, o bé no han liquidat tot el pressupostat. Benestar per les persones, polítiques mediambientals, joventut i mobilitat, i una sèrie de partides sense executar o amb un nivell d'execució molt petit. Estem d'acord en que no són partides molt grans, però que demostren quines són les prioritats i sensibilitats d'un equip de govern. La partida de transport adaptat queda un terç sense executar. Podríem parlar del pla d'accessibilitat, sense executar. Pla de mobilitat i altres estudis, executada una part molt petita, 30.000 de 163.000 pressupostats. Agenda 21 escolar, sense executar. Pla d'acció Agenda 21, la meitat sense executar. Manteniment de la depuradora, quatre cinquenes parts sense executar. I podria seguir, però com he d'anar acabant, no seguiré. El capítol de despeses en consums és a part. Consum elèctric en edificis administratius, hem pagat el doble. Això és eficiència energètica? La seguretat ciutadana en una partida de consums de telèfon prevista per el pressupost es va pressupostar per 2.671 euros. Ens hem gastat 89.486. Com pot ser aquest decalatge entre el pressupost i execució? L'aigua. Senyor Joli, ha arribat l'últim rebut de l'aigua, de la via pública? Perquè si no, no em quadra, perquè tampoc s'han executat les despeses previstes en canvis de reg. A la ciutat número 1 contra el canvi climàtic li feien els ciments. En tercer lloc, els centres cívics. Bé, no sé si han invertit quelcom perquè no han executat gairebé res del previst. Del tema inversions, no han executat gairebé 6 milions d'euros destinats a parcs i places. No han executat res del previst als districtes. En instal·lacions culturals previstes no han executat ni la meitat del pressupostat. Els hi queden 2 milions d'euros per executar a instal·lacions educatives. Tanmateix, hi ha un increment important, com cada any que hi ha eleccions, i el posterior, com demostren les dades que ens han facilitat amb uns percentatges superiors. Ja acabant, per tant, podem veure dèficits importants en tot allò que afecta el dia a dia de la gent, educació, parcs i places, aigua, poca sostenibilitat energètica. Per donar de menjar a part és el resultat de la recaptació de multes de circulació amb un augment espectacular. De 343.000 euros a 1.6 milions, multiplicant per 5 les previsions. Bé, el grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida està molt preocupada perquè això pot ser provocat per 3 motius. 1. Que a Sant Cugat som uns i unes incíviques. 2. Que la policia fins ara no estava per la labor, s'han posat les piles. I 3. I realment el que pensem, que realment la gestió anterior era molt deficient. L'altre tema que m'ha preocupat moltíssim i que té nom és el SOM. Els números canten i l'execució del pressupost també. Intuíem l'abandó del govern d'aquest servei, però la no execució de la majoria de les partides previstes. La promoció econòmica també té a veure amb la promoció de les polítiques d'ocupació, senyor Joli. Està molt bé fer el Sant Cugat tribuna, però també hem de fer polítiques d'ocupació. Està bé portar una escola d'emprenedoria com és la de Creàpolis, que per cert, no pateixin, l'Ajuntament ja ha fet la seva aportació d'1 milió d'euros, però no deixem de banda les polítiques de formació contínua, de reciclatge de treballadors i treballadores i d'actualització de les feines. Bé, senyor Joli, els números li quadren de forma macro i hi ha resultats molt positius i d'altres que no ho són tant. Hem de fer despesa clara en ensenyament, inversions, medi ambient, polítiques per a les persones, etc. El context econòmic que ve no és gaire optimista, i si dia que passa li van donant sorpreses, TMA, contribucions especials, etc., els números no quadraran. Li proposo que oposició i govern, i govern i oposició, treballem plegats pel bé de les finances de la ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Té la paraula el senyor Villasenyor.
No sé si se n'adonem, però quan parlem de liquidació no ens ve molta gent al ple. Deu ser perquè ja s'imaginen que els hi donarem una mena de rotllo interessantment per nosaltres i prou. En qualsevol cas, com ja hem dit anteriorment, el punt que avui portem a ple no es vota. Malgrat tot, es tracta una de les parts del cicle econòmic de l'administració local definit com aprovació d'ordenances, pressupostos municipals, liquidació i aprovació de comptes generals. Avui estem en el penúltim, les liquidacions. En qualsevol cas, l'aprovació definitiva ja es realitzarà més endavant i aprofundirem més en el debat, en el moment de la votació dels comptes generals. Malgrat tot, creiem que l'anàlisi de liquidació ens aporta una sèrie de dades de les quals caldria una anàlisi. Abans de començar, creiem que és de rigor felicitar els tècnics de l'àrea d'economia per la presentació de la documentació, la documentació amb un cert rigor, etc., com toca, com és normal, els aspectes tècnics de treball del 2007 i també el senyor Joli per impulsar la intranet. No sense dir, sumant-nos a la intervenció del company d'Esquerra Republicana, que el fet de la tramesa d'informació hauria de millorar per tal de que puguem establir un criteri més adient. Per exemple, la liquidació per àrees. Vostè ha dit la proposta de que es donin liquidacions a cada àrea i nosaltres ens afegim a aquesta proposta. Com a plantejament d'intervenció, vull dir-li que jo no entraré en una anàlisi per partides i tampoc entraré en realitzar un tour de force tècnic amb l'àrea intervenció, economia o gerència, ja que no és la nostra funció, ni la seva ni la meva. Per tant, l'anàlisi estrictament tècnic restarà fora i entrarem en qüestions de caire polític, de decisió i tractament. Les intervencions crítiques també han d'abordar allò positiu i en aquest cas cal esmentar els resultats obtinguts respecte a la recaptació. També respecte a la contenció en inflar els ingressos en el pressupost 2007, aspecte que ens ha fet que la liquidació sortís àmpliament, no ens hauria fet que sortís àmpliament negativa. També en la reducció percentual de l'endeutament i en què la liquidació doni un resultat positiu respecte al romanent de tresoreria de lliure disposició, és a dir, aquella quantitat sobrant que podem destinar a pressupost proper entenent-lo com a marge de maniobra. Per tant, aquests fets són positius, perquè allò de dir que tot és negatiu seria, entenem que inconscient per part de la nostra part. Clar, després d'aquest breu enunciat podríem pensar que els resultats són positius i el futur de Sant Cugat albira una situació molt, molt optimista. Sento posar aigua al vi i matitzar la baixa determinant la baixa expectativa en alguns casos. Vostè recordarà que el nostre grup i altres, com s'ha dit aquí, van demanar en repetides ocasions que l'organisme de gestió tributària, l'Impulsis, no gestionés la recaptació d'ingressos i que ho fes la Diputació de Barcelona. Jo crec que els companys que en anteriors mandats van estar per aquí avui rebrien amb un cert gràcia la intervenció que ha realitzat el tinent d'alcalde, també les persones del públic que van venir en diferents ocasions. Després d'uns anys de servei podem dir clarament que els anys en què l'Impulsis va gestionar la recaptació a la nostra ciutat es van malbaratar recursos de cobrament per inacció, i en aquest cas per inacció de l'administració. Clar, això és com el blanc i negre. Quan estem dient que des de que la Diputació hi és es cobren més els impostos, molt millor, més quantitat, més ràpidament i amb una quantitat més eficient, bàsicament el que estem dient és que el que ho feia abans ho feia malament. Per tant, també cal posar aquesta qüestió sobre la taula. Per tal que es facin una idea simplement de costos de gestió lligats a la recaptació del canvi de model, aquest canvi de model ha millorat més d'un punt i mig percentual i al voltant de 700.000 euros d'estalvi, o millor dit, de despesa eficient. D'altra banda, l'eficiència de la recaptació ha augmentat des de l'índex no superior, en alguns casos del 70%, a percentatges de superiors al 95%. El tinent d'alcalde destacava l'IBI amb un percentatge del 99%, fet molt interessant, sobretot quan partíem d'una baixada molt important. Per tant, cal felicitar-se per una excel·lent recaptació de la Diputació de Barcelona i preguntar-se i demanar responsabilitat sobre tots aquells diners que es van deixar de percebre i van prescriure. Més de 100 milions d'euros. I els sobrecostos de gestió de la recaptadora privada que va impulsar el govern municipal. I ara parlem també d'aquest tema, ja que els pressupostos municipals no han fet amb les liquidacions de cada any, sinó que els resultats es van encavallant un any darrere l'altre. Com hem dit al principi, la liquidació formalment ha sortit positiva per poc. El tinent d'alcalde n'ha parlat, 69.000 euros, i em vull centrar en el romanent de tresoreria de lliure disposició que servirà com a fons de maniobra en el 2008 per finançar majors despeses. Es tracta de la quantitat de 69.000 euros sobre un total de 93 milions d'euros, és a dir, el destacable percentatge del 0,07%. En aquest sentit, veiem amb una certa preocupació com el fons de maniobra, o sigui, aquests diners que sobren d'un pressupost per posar el següent en diferents partides, ha baixat del 1,2 al 2005 a 692.000 al 2006 i ara 69.000 euros. Malgrat tot, podríem dir que acabar en resultat positiu és molt important, i per tant partim de la base que el nostre municipal no ha contregut cap deute des de 2007. que no hagi entrat cap deute que no hagi entrat en compatibilitat en la comptabilitat municipal, i per tant les obligacions de pagament estan totes i cada una recollides. Això seria un escenari d'una certa, bueno, d'un cert grau positiu. Doncs miri, jo m'aventuraré i li diré sense equivocar-me que això no serà així. El primer, per un funcionament històric. De ben segur que encara ens han d'entrar algunes factures de subministraments que han patit algun endarreriment. No eren correctes o tècnicament s'han retornat pel que sigui, perquè no estaven conformades, per exemple. Però el que és més important respecte al recorregut històric són els reconeixements de deute extrapressupostari als que darrerament el govern ens té acostumat. És a dir, incorren en despesa no pressupostada ni contractada que no entra en la comptabilitat municipal i que tard o d'hora s'ha de pagar. Seguint aquest exemple, puc afirmar i que consti en acta que aquests 69.000 euros ja no existeixen. Per exemple, vostès recordaran l'aprovació del reconeixement de deute amb el concessionari de recollida d'escombraries i altres per valor de més de 3,5 milions d'euros en factures des de 1996. Ho recordaran com el cas del grup Sánchez. En aquest mateix reconeixement de deute acceptat per l'alcalde i aprovat pel govern municipal, hi havia una sèrie de deutes de l'Ajuntament que encara s'estaven tractant i també es pagava el desequilibri financer provocat pel no funcionament de la deixalleria municipal al 100%. Per tant, aquesta aprovació que es va realitzar en plenari ha continuat devengant una sèrie de deutes per l'Ajuntament de l'exercici 2007. Per tant, aquests 69.000 euros ja no existeixen, ja ens ho trobarem. És una qüestió de temps, del mes de febrer al mes de març, quan es realitzin les actuacions que s'estan desenvolupant des de l'àrea de la senyora Paraire per tal que aquest tema acabi. Però malgrat tot, el deute hi serà i per tant els 69.000 ja no hi seran. Continuant amb la liquidació i els ingressos, els trametré una dada molt important que ja se n'ha parlat pel company. Això de parlar l'últim és el que té, que és el cobrament de les multes. Resulta que el nostre pressupost municipal s'ha quadrat gràcies a les multes. Això podria ser un comentari una mica demagog, però no ho és, perquè el 2006, amb l'impulsis, vam recaptar 363.000 euros aproximadament de recaptació de multes, i enguany hem recaptat 2,5 milions. De 300 a 2,5, doncs, com vostè deia, una o dues. Els nostres policies són uns cracs en el punt de fer multes, hi ha una situació de desgavell en l'aparcament, en qualsevol altra situació, o hi ha algú que cobra molt bé. Suposo que deu ser aquesta. Per tant, entenem que la gestió de la Diputació de Barcelona ha fet augmentar. Recordem, 69.000 euros de superàvit, diferència de 300.000 a 2,5 milions d'euros. Per tant, 69.000 euros, diguem-ne que és una coseta tirant a petita. Parlant del tema de Sánchez, i així m'estalvio el prec que havia de fer, senyor alcalde, n'hem parlat en diferents ocasions, vostès n'han parlat, sobre la comissió, bueno, aquella comissió que havia de parlar d'investigació, no, aquella de resoldre els dubtes sobre per què hem contret aquest deute amb TMA Sánchez. Per tant, li demano, ja que estem en aquest punt de l'ordre del dia, que el concepte que sempre ens han dit, de seguida o immediatament, que es concreti en una data possible. Continuem amb la liquidació. Respecte a la fotografia de la liquidació, podem constatar que el nostre pressupost municipal ha tingut un creixement d'ingressos degut a l'ampliació de cents d'habitants. A ningú se li escapa que creix la ciutat, creixen llicències d'obres, creixen més cotxes i creix IBI. Bé, això aquí tampoc no estem inventant res. Per tant, ha hagut un creixement molt important en aquest sentit, per tant, volum d'ingressos per la nostra ciutat. El senyor Vázquez Otero deia que, allò que ja s'ha dit en diferents ocasions, la baixada de la econòmica de la construcció ens farà perdre una sèrie d'ingressos, allò que comentàvem, ICIOs, plusvàlues i llicències d'obres. Això, com ens va comentar en comissió informativa, sobre el total de 20 milions d'euros d'impostos directes que ve a ser aquesta quantitat, representarà doncs, un 20-40%, doncs segurament uns 4 milions d'euros que la nostra ciutat en tindran menys ingressos. 4 milions d'euros, recordem que el deute que tenim amb el senyor Sánchez és de 3,5. Per tant, o sigui, la culpa de que el nostre ajuntament tingui un problema econòmic no solament serà per la baixada de la construcció, entenem. Ens trobem en una situació futura una mica
Sílvia, senyora, hauria d'anar acabant.
Sí, senyor alcalde, en dos minuts i mig acabo, senyor. Doncs ens trobem en una situació complicada, en una situació de desacceleració que fa que els ingressos no creixin i, per tant, això és molt fàcil, és com a casa. Si no tens més ingressos, una de dues, o augmentes els impostos o redueixes les despeses. I aquesta és la situació que ens trobem. Ens hem venut les joies de l'àvia, ens hem venut tots els terrenys que teníem i veiem amb preocupació com ens estem venent més terrenys dedicats a inversió, com la Casa Mònaco o el punt que va després enllaçaríem. I també hem desaprofitat qüestions històriques com la reforma del cadastre i per tant el cobrament d'IBI. El cobrament d'IBI que s'havia de realitzar aquest nou creixement de la ciutat i aquest cadastre havia de servir per tal que la ciutat regularitzés aquest IBI. En el moment que es posa un topall, tots aquells paguen igual, però no paguen igual percentualment, però no és el mateix el 3,5 de 200 euros que el 3,5 de 1.000 euros. Per tant, aquí hem tingut una pèrdua històrica pel nostre municipi. Per finalitzar aquesta primera intervenció, entenc i acabo que el govern municipal deu estar molt preocupat de com estan les coses. Jo també ho estaria. El difícil que els ha estat quadrar la liquidació i el més difícil que els hi deu estar trencar un pressupost que parteix amb hipoteques importants, com s'ha anomenat tema Sánchez, de retorn de les contribucions especials i baixades d'ingressos, amb hipoteques importants com els deutes que ja els hi deia. Entenc que han d'estar preocupats també per estar al mes d'abril i no tenir pressupost. S'han fet una sèrie d'arguments sobre per què no tenim pressupost, compartim alguns dels punts que ens ha aplicat el senyor Joly sobre els canvis interns, però entenem que això és una dificultat, però segurament hauríem de començar abans. Aprovar pressupostos al mes de maig suposo que és complicadet, entre altres coses per totes aquelles inversions que no s'estan realitzant i totes aquelles partides que el fet de ser un pressupost prorrogat pateixen una disminució, per exemple, subvencions a entitats. Senyor alcalde, acabo.
Gràcies. Sí, jo li té la paraula.
Moltes gràcies. Bé, com a qüestions generals que s'han plantejat, primer de tot, al respecte de la informació, que crec que sí que vostès també ho han manifestat i es pot posar de relleu, que ha estat molt exhaustiva, i és més, no és la documentació clàssica de tota la vida d'una administració pública, sinó que crec que se'ls entrega un format d'informació intel·ligible, més o menys pesat, perquè no deixen de ser molts números, però molt intel·ligible per qualsevol persona que hi vulgui dedicar una estona i veure què se'n desprèn d'una liquidació d'un pressupost municipal que presentada en el format clàssic doncs és certament feixuga d'entomar i d'entendre. Posar també de manifest que no tinc cap dubte que les àrees pertinents no tindran cap compromís ni cap qüestió en contra d'explicar el que faci falta d'aquesta liquidació. Nosaltres des d'Economia crec que el que ens pertoca, i a vostès en el marc de la Comissió Informativa d'Economia, és de fer una anàlisi global de la situació econòmica de la ciutat, de la marxa de la ciutat i de la resposta que es pot donar en quant a la seva capacitat econòmica. Entrar en el detall concret d'una partida pressupostària és quelcom que s'ha de fer en el marc de la comissió informativa pertinent, i per tant és una informació que pot ser més o menys rellevant, però que estic convençut que cada una de les àrees amb molt de gust els facilitaran els propers dies si així els ho demanen. M'agradaria comentar quatre grans temes dels diferents comentaris que han fet els diferents grups polítics. Primer és la tasca de l'impulsis i la gestió de la Diputació de Barcelona, que efectivament, tal com jo mateix he posat de manifest i he dit, ha estat una gran tasca. Però ha estat una gran tasca perquè ve d'una tasca també prèvia molt important que va fer aquest organisme que es deia Impulsis i que gestionaven directament de l'Ajuntament, des de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Amb tota la documentació que se'ls ha facilitat, allà hi tenen l'evolució de tot l'històric d'aquesta recaptació. La Diputació de Barcelona rep una gestió tributària que ja en vam parlar en el seu moment, ha passat moments difícils i complicats perquè no podia ser d'altra manera d'un municipi sotmès a les tensions de creixement que tenim, que té les circumstàncies que té, i que l'administració pública i l'equip tècnic general que té aquesta casa a dia d'avui no és tampoc el que teníem fa 10 anys enrere. I aquesta és una realitat com un temple, i les coses evolucionen, i les capacitats de donar resposta a una ciutadania i a una ciutat com la que tenim amb el creixement que té, doncs necessiten el seu temps. I jo a dia d'avui el que posaria de manifest és que si agafem la foto i mirem el que va fer aquest ajuntament quan no tenia l'impulsis, després va tenir l'impulsis, va començar a progressar en les matèries de gestió econòmica i va començar a posar al dia tot allò que a dia d'avui també la Diputació està fent, fins i tot el 2007. Si s'hi fixen en la documentació que tenen, veuran que el rati de recaptació no només és perquè és una maquinària administrativa que funciona molt bé per recaptar els impostos, sinó que és realment perquè segueixen encara donant de baixa molt paper brut. És un tema que ja hem posat especial èmfasi reiteradament. una gran quantitat de paper no correcte que no forma part d'una mala gestió de recaptació, sinó que senzillament s'ha de donar de baixa, i si es dona de baixa pugen els ràtios de recaptació. I això també està passant en el 2007, i amb la Diputació de Barcelona el que ha fet és agafar la fase final i els dos últims anys ha seguit fent una gran tasca de donar de baixa rebuts no cobrables, que fa pujar el ràtio de recaptació, però que econòmicament s'han d'assumir. I aquest ajuntament ha estat en disposició, no així amb els anys anteriors, és a dir, fa 8 anys l'ajuntament no estava en disposició, ni que ho hagués descobert en el seu moment que tenia molt paper que no era cobrable, no estava en disposició econòmica per tal de fer front a donar de baixa tot aquest paper. Bueno, això a dia d'avui, doncs, si fem aquest anàlisi global de tota aquesta transició, doncs veureu que finalment s'arriba a un fet, que és que avui en dia això està funcionant bé i que la decisió de traspassar-ho a la Diputació de Barcelona és una decisió d'aquest equip de govern, que compartim amb vostès el que comentaven en el seu dia, que així ho aconsellaven. Molt bé, pel cap i al fi és una decisió que pren equip de govern i que posa de manifest el fet, el que deia anteriorment, de que ens volem concentrar molt més en aquelles tasques que poden aportar realment valor afegit a la ciutadania, i tasques com pot ser la gestió d'ingressos tributaris, doncs, que és una tasca més rutinària, si la Diputació de Barcelona la fa bé i la sap fer, doncs la traspassem a la Diputació de Barcelona i ens dediquem a fer altres polítiques en matèria econòmica que crec que són de molt més profit per la ciutat. Segon, com fer front al context actual? Tots vostès ho han posat de manifest, és a dir, tenim una problemàtica, jo mateix he començat la intervenció comentant que tenim una situació d'incertesa, no se li escapa a ningú, i tot el món local està sotmès en aquesta dinàmica. Miri, jo els diré dues coses. L'Ajuntament ens podem reunir i els dono les gràcies per posar-se al servei de trobar solucions i aquesta preocupació que expressen, que és compartida. Però des de l'Ajuntament els podem dir que ja és una realitat, dues polítiques per donar resposta a aquesta situació, i que com a mínim podem dir que hem fet els deures i per tant una situació d'incertesa l'afrontem amb fortalesa. I són una, estratègica. No només s'ha primat d'anys enrere la qualitat de vida de les persones. Des de ja fa anys s'ha apostat fortament per la qualitat de vida empresarial i pel creixement econòmic. A dia d'avui, el proper any, podem dir que el que són els impostos de construccions i obres, que tindran una fortíssima desballada amb el residencial, no ho patirem amb ingressos, perquè vindrà contrabalançat amb els ingressos que ens provenen de seus empresarials que posen les seves oficines i que posen les seves seus corporatives a la nostra ciutat, i per tant aquest és un equilibri interessant, és un equilibri de creixement de futur, i l'aposta pel creixement econòmic vol dir més bon futur per la ciutat, manteniment dels ingressos i no dèficit, perquè això és el que possibilitarà aquesta preocupació que expressen dels més desafavorits i de les polítiques socials. Escoltin, si ens van bé les coses i tenim una bona gestió econòmica, podrem donar resposta als més necessitats. Dir que hauríem de fer dèficit, o si cal vostè trobaria justificat, ja em refereixo a la intervenció d'Esquerra Republicana, fer un dèficit per afavorir els més desafavorits, home, això no està bé, perquè si ho fem així ens quedarem clavats, no podem donar resposta a noves inversions i farem un favor molt, molt feble precisament a aquesta gent que vostè demana que ens hi preocupem, i precisament per això cal fer una bona política, cal fer una bona gestió i cal tenir els recursos econòmics per fer-hi front. El tercer punt, el tema de la despesa i els objectius. Escolti, jo sé que vostès es fixen en l'execució de la despesa, però jo reiteradament els diré que per mi no és una garantia i no és motiu de bona gestió si em diuen que hem executat o hem gastat tot el pressupost municipal. Jo, per veure aquesta resposta, els diria: per això s'han de veure els objectius i s'ha de veure la feina feta. I si nosaltres fem una anàlisi de les polítiques i dels serveis públics que tenim en aquesta ciutat a dia d'avui, són uns serveis públics que han complert amb totes les garanties això que la nostra ciutadania espera d'aquests serveis, i aquest és l'objectiu final. I si això es fa amb menys recursos econòmics, millor, perquè voldrà dir que són més recursos que disposarem per fer més polítiques. Si tothom es dedica a gastar tot el pressupost i més per justificar que com està gastat allò s'ha complert, aquest és un raonament totalment contrari a la metodologia de treball que precisament preveu el que com vostès ja saben, i és el tema d'objectius, és el tema d'indicadors, i un indicador és bo en quant s'hi aconsegueix la política pública perseguida, i no és bo pel fet d'haver executat la totalitat del pressupost. Les coses s'han de fer amb els mínims costos possibles, no pel fet de fer superàvits, perquè aquí la nostra vocació no és fer superàvits, és fer quantes més polítiques públiques millor, i com més beneficiaris tinguem a la ciutat d'aquests recursos que tenim, millor. I això ho aconseguirem amb aquesta optimització de la despesa.
senyor Jolí.
Crec que ja m'he rellargat més el compte, ho deixo aquí. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Granger.
Gràcies, senyor, senyor alcalde. Realment, quan entrem amb el, amb el, amb el camp ideològic, jo crec que fem més entenedor el debat que limitant-nos a les xifres, no? Realment, li he sentit parlar de qualitat de vida empresarial i la compartim, aquesta necessitat, no? Però no li hem sentit parlar tampoc de qualitat de vida de, la, de les persones. I em dirà, home, ben implícit, doncs no. En política, per nosaltres creiem que els conceptes van abans que els criteris econòmics, és a dir, i si hi ha el criteri econòmic de generar riquesa per dalt, aquesta riquesa de per si ja s'estendrà cap a baix amb la pròpia dinàmica i ja podrem arribar a les polítiques de les persones, nosaltres creiem que si d'entrada no es prioritzen també les polítiques de les persones, difícilment, si no hi creiem, podrem arribar a aquestes polítiques de les persones. Nosaltres no li hem demanat que faci dèficit, al contrari, o sigui, nosaltres li hem felicitat, perquè creiem que és un balanç doncs, molt ben quadrat, però no sempre la fi d'una administració ha de ser complir amb els números, si per això ha de deixar de prestar segons quins serveis. Nosaltres no és que volem que hagi dèficit, no, però si per donar aquests serveis es genera un dèficit raonable, creiem que s'ha d'entrar. Fa poc es va aprovar en el Parlament de Catalunya la Llei de Serveis Socials. Aquesta llei defensa i pressuposa un guany importantíssim en aquest país, que és que l'administració ha de garantir uns serveis a les persones, hi hagi o no hi hagi pressupost. La llei és així. Tard o d'hora, nosaltres hi creiem en això, no? Totes les administracions hauran de complir amb la seva obligació dels ciutadans de donar-li determinats serveis, es diguin escoles bressol, es digui equipaments per gent gran, es digui com es digui, i hauran de fer tinguin o no tinguin pressupost. El futur nosaltres creiem que és aquest, és precisament aquest, i amb aquests criteris, tal com vostè presentarà més endavant aquest canvi de règim, que des d'Esquerra Republicana doncs els canvis de règim sempre ens agraden, doncs amb aquest pressupost que vostès presentaran és una absoluta nova forma de presentar el pressupost i de gestionar-lo. Nosaltres sap, des de la comissió informativa li hem dit que ho compartim perfectament i va per objectius, també ho compartim. Doncs el que creiem que i amb això hem de parlar molt, i jo crec que ens hem de posar d'acord, que el principal objectiu d'un pressupost han de ser les persones. Es diguin empresaris, es diguin parats de més de 45 anys, es diguin famílies monoparentals o es diguin com es diguin. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. Aviam, senyor Joly, dues preguntes. La primera, vostè ha dit que el govern municipal tenia el coneixement de rebuts incobrables, que fins que el govern municipal no va tenir diners per fer-hi front no es van destapar? Ha dit això? Ha dit que el que no ingressem per ICIOS ho ingressarà per IAE? Home, vostè diu que portarà aquí seus multinacionals o que vindran seus multinacionals i clar, d'aquí sortiran ingressos, no? I últim, amb això del... Això sempre discutim. Amb el tema de no ens gastem els diners i aquestes coses, hi ha una partida pressupostària que està prevista, se suposa que això és prioritari per la ciutat. Clar, nosaltres no tenim coneixement de tot el detall de projectes, tot el detall de propostes que es fa, ni tenim tota la informació. I clar, tampoc sabem valorar si està ben fet o no està ben fet. Però clar, si jo crec, si com tothom deu pensar, hi ha una cosa pressupostada que s'entén que és necessari per la ciutat i després això no s'executa, què vol que pensem nosaltres? No és un tema d'equilibri pressupostari o no, o d'eficiència o no. Pues si hi ha una partida de, no sé, m'ho invento ara, no dic que estigui aquí, però de pla de menjadors o d'ajudes a menjadors hi ha 100 pressupostat i ens gastem 10, què està passant aquí? Aquesta és la pregunta.
Gràcies. Senyor Villasenyor, hauria de ser breu perquè ha consumit molt de temps la primera intervenció.
Ho seré, senyor alcalde.
molt breument, clar, que tot això del no cobrament, de l'impuls, del que no hi havia l'impuls, que no sé què, no sé quants, un dia parlant amb el meu veí i li intentava explicar això, cosa que jo crec que no va entendre res, però la cosa és molt fàcil, és molt fàcil. Vostè té un IBI, el 2003, si no el pagava, ja no el pagava mai més. El 99 no el pagava mai més. En canvi, els pobres que anaven a pagar l'IBI en la voluntària, en el període que cadascú pot pagar, doncs si aquest ho pagava, doncs ho pagava. Si hi havia algú que no pagava la multa, i de les multes ja n'hem parlat abans, no pagava la multa o qualsevol altre impost, doncs no, la gestió de l'impulsis no reclamava a aquest senyor o senyora que aquest pagament passava un termini, passaven 5 anys, quedava i ja no es cobrava. És que és aquest, és així de fàcil, eh? Per tant, va haver-hi un conjunt de ciutadans que no van exercir el deure que tenien de pagar impostos. I això pot ser greu o no greu, però el que és més greu, que és que l'administració, que era la que havia de vetllar perquè això tirés endavant, ho va corregir, però molt tardanament. Per tant, es van perdre una sèrie d'ingressos i el que és més important, es van perdre conceptes com la igualtat de tots els ciutadans. Per tant, ja no entraria més en això. La neteja de censos, clar, allò de per tenir menys deute fer una neteja de censos a tots aquells que ja no es poden cobrar, doncs home, està bé, de fet s'ha de fer. Però clar, això no vol dir que hi hagi una millor acció, simplement una acció més realista. Per tant, amb el tema de l'impulsis, jo crec que no cal entrar-hi perquè s'entén bastant bé. O sigui, si anés tan bé, no l'haurien canviat. El van canviar perquè no anava bé. Per tant, és que no hi ha més. No hi ha més. Situació d'incertesa. Hi ha diferents claus també per reduir la situació d'incertesa pressupostàriament amb les baixades dels impostos d'obres, etc. La primera és reduir o erradicar al màxim totalment els extrapressupostaris, per tant que no tornem a tenir ni una vegada més cap expedient d'aquests reconeixements de crèdit de deute del senyor Sánchez o del senyor qui sigui. No en tinguem mai més d'això, perquè si no, i això li donaria la raó al senyor Joly, és impossible des de l'àrea d'economia realitzar qualsevol pressupost, qualsevol liquidació ni res, si des d'una altra àrea vindrà un reconeixement de deute quan sigui que farà hipotecar el pressupost, no el de curs, en aquest cas els següents. Tothom recordem com està aquest tema del reconeixement de deute. Els propers anys, cada any tindrem una partida pressupostària destinada a pagar aquest deute dels anys anteriors. Per tant, els anys anteriors que sortien amb superàvit, eren el superàvit com a mínim en aquest trosset fictici, perquè l'únic que hem fet és donar una patada al deute, una cosa al deute fins als anys següents. Una altra coseta bastant petita. Tots aquells contractes que tenim que estan prorrogats des de 1996, doncs feu una oferta, una concurrència competitiva i evidentment qui guanyi el que oferti millor dintre el que és el concurs. Per exemple, el mateix contracte que els dèiem, prorrogat des de 1996. Ja acabo, senyor alcalde. I l'altra, amb molta preocupació, per realitzar més inversió podem tirar cap a l'endeutament o podem tirar cap a la venda de patrimoni. Observem amb molta preocupació la venda de patrimoni que estem realitzant. Ja ho hem dit anteriorment, en el punt següent va una venda de patrimoni que no té un destí, no té una destinació clara, bueno, ni clara ni fosca, no en té, o almenys en el que portem al ple. Per acabar, no s'obliden un concepte que a vegades des de diferents àmbits no s'entén, que és el benefici social. Benefici social no surt a les corbes de costos-beneficis i parlaríem de quin benefici social té tenir una escola bressol més, que una residència de gent gran o posar les voreres a la floresta. Això és un concepte que vostè sap que no ens sortirà en qualsevol aspecte econòmic, però aquí és on està la prioritat política. I en aquest sentit també vull fer-li un descàrrec a l'àrea d'economia, i no m'ho interpreti malament, perquè molt sovint estem parlant de la no execució de diferents àrees. El senyor Granger ha parlat de medi ambient, cultura, etc., però aquí qui hauríem de donar comptes? Vostè també com a coordinador de l'àrea, però haurien de ser els regidors i regidores que no han executat el seu pressupost, i en això diguem-ne que traslladem la culpabilitat si és que existeix als regidors.
Gràcies, senyor Joly, breument sisplau.
Sí, el més breu que pugui, senyor alcalde. Bueno, jo crec que aquí no es tracta d'enviar culpabilitats absolutament a ningú, no? I menys al conjunt de l'equip de govern, perquè les coses, i reitero, i vaig lligant caps una mica del que han comentat, jo crec que les hem de valorar per les polítiques públiques que hi ha a la ciutat. I el tema de despesa efectuada, i reitero una vegada més, vostè digui'm on estan els dèficits, qui està desatès, quina política realment l'Ajuntament de Sant Cugat no arriba a efectuar en la mesura que creguin que s'hauria d'efectuar. Parlem amb aquest llenguatge i ens entendrem, però no em digui, escolti, no, miri, jo li diré a vostè si tal política funciona o no funciona, o li diré si hi ha problemes en aquesta matèria o en aquesta altra, en aquesta ciutat, pel fet de que allò vagi a la partida pressupostària i vegi que ha deixat d'executar un 25%. Això no va així. Si no va així, jo crec que com a polítics el que hem de fer és una foto general del funcionament de la ciutat i saber realment quins serveis estan funcionant, i si hi ha algun servei que realment no funciona, doncs escolta, es posa de manifest, es mira, però no podem, i ara aquí, bueno, i veieu que aquesta és una perspectiva que no és gens economicista, però que crec que és l'enfocament que hem de tindre. Sobre el tema de per què canviem l'impulsis, ho reitero una vegada més, l'impulsis no es canvia per un fet de mal funcionament, es canvia senzillament perquè els recursos que teníem destinats a l'impulsis doncs s'estan destinant a una tasca de valor afegit, com és l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, que està donant un rendiment excepcional i d'extrema utilitat en el conjunt de la casa, i que el fet de gestionar i girar tributs municipals doncs és un, bueno, no aporta aquest valor afegit i per tant no forma part d'aquesta política addicional o de més impuls que realment volem portar a casa nostra. El senyor Granger, quan ha comentat el tema de la despesa i de la llei de dependència, deixant a part el tema de la llei de dependència i no específicament en aquest context, però sí que és cert que aquí tenim un enfoc polític absolutament discordant. Si el futur és gastar com més millor o com més pugui, i l'any que ve ja faré el pressupost, amb tots els respectes, això com a mesura de competitivitat interior de les organitzacions, i en aquest cas la Generalitat de Catalunya també té les seves, això és letal pel conjunt del progrés general del país. O sigui, si primer les persones, i tant que sí, primer les persones, per descomptat, i en el nostre mapa de ciutat el primer que hi ha a dalt de tot, si vostè quan s'hi fixi en el pressupost 2008, a dalt de tot hi ha les polítiques públiques i hi ha les persones en primer lloc, però hem de ser conscients de la gestió dels recursos que tenim, perquè gestionar els recursos vol dir ser competitiu, vol dir ser bo amb la feina que fas, i a l'administració pública vostè i jo som polítics, però nosaltres hem d'exigir a les nostres administracions públiques que funcionin bé i facin la feina ben feta per donar aquelles expectatives que políticament estem portant i llançant a terme. Això portat des del punt de vista de dir, no, administració, gasteu el que faci falta, atengueu el que faci falta, que l'any que ve ja ho trobarem i farem el pressupost, a mi senzillament a mi em preocupa com a ciutadà, em preocupa perquè em posa de manifest que la capacitat competitiva d'aquella administració serà molt fluixa. I acabo aquí, no sé, les preguntes aquestes amenaçadores del senyor Calderón és que no les he acabat d'entendre, el tema, no, amenaçadores, és broma, però sí, han quedat així, ha quedat bé, jo m'he quedat una mica copsat amb la pregunta aquesta, no? De l'IAE, no? És que substituïm l'IAE, no sé, o no l'he entès bé, o no passa res, senyor Calderón, no passa res, que tinguem més IAE, és bo, que hi hagi més activitat econòmica, és bo, la qualitat de vida de les persones, que és algo que Sant Cugat té més que assegurat, ho diuen tots els indicadors, no sé si no he acabat d'entendre la retòrica de la pregunta, però bueno, en qualsevol cas em reafirmo que és un gir estratègic intel·ligent, perquè la qualitat de vida en aquesta ciutat crec que no és quelcom que diguem nosaltres, si se'n posen de manifest tots els indicadors, i ara el fet d'haver orientat conjuntament, i no oblidat per descomptat, una cosa no substitueix l'altra, la qualitat de vida empresarial, que vol dir més inversió econòmica en el nostre municipi, això redunda en més ingressos, com és l'IAE, i com moltes altres coses, d'orientar-nos cap a una societat més competitiva i cap a un món que tingui més recursos econòmics per fer front a les demandes socials que es puguin pressupostar i que no les deixem pendents per un any que no sé si tindrem els recursos. No.
Gràcies. Si hi ha alguna altra intervenció, hauria de ser molt breu, senyor Granger.
Breument, amb la intervenció d'ara de vostè, senyor Joly, estic segur que no està la seva intenció, però se'n podia desprendre per part de la nostra intervenció doncs certa frivolitat, però de dir, bueno, donem serveis i l'any que ve ja ho trobarem. Nosaltres no volem això és el que va passar amb TMA precisament, i no, és el que no s'ha de repetir i que nosaltres no volem. Aniré a un exemple. Mirin, quan vam estar negociant les ordenances fiscals, vostè això ho va veure de primera mà, un dels principals esculls que ens vam trobar va ser a l'hora d'intentar rebaixes en els preus públics, per exemple, totes les piscines per famílies monoparentals, per famílies en risc d'exclusió, per famílies amb múltiples. És a dir, això és el benestar de les persones. El fet de poder posar un preu públic, una entrada a la piscina raonable, és la diferència en que una família de 4 o 5 fills hi pugui anar un dissabte o hi pugui anar 3. I això és millorar la qualitat de vida. I això, si hi ha un pressupost equilibrat, hi ha una preferència per això i una prioritat per això, és incidir directament amb el benestar de les persones. Vull dir, no cal fer grans números, sinó precisament aquesta preocupació per les petites coses, que si tan sols atenem a quadrar els grans números, no podem arribar amb aquesta sensibilitat per baixar els preus de les taxes públiques. Gràcies.
Si és, donem per conclòs el debat d'aquest punt número 15 d'ordre del dia i passem al punt 16.